Aleshores pensàvem que seria apropiat, no?, aprofitant aquesta subvenció del Ministeri, poder fer una baixada en les tarifes perquè molta gent provi i s'animi també a continuar pedalant a la metròpolis.
I continuarem amb aquesta línia de ser una ciutat més amable, amb una mobilitat segura.
Finalitza a l'Hospitalet el desplegament de l'Ambici, el servei públic de bicicletes elèctriques compartides. S'han instal·lat més de 360 bicicletes a unes 33 estacions arreu de la ciutat. També s'ha anunciat que la quota anual del servei es redueix al 50% i costa 20 euros. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest desplegament de l'Ambici a l'Hospitalet amb més de 360 bicicletes elèctriques. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Tornen les mobilitzacions als autobusos Moventis. El comitè d'empresa ha convocat 5 dies de vaga en els mesos de juliol i setembre. Així es trenquen 3 mesos de diàleg i negociacions amb l'empresa que, segons els representants sindicals, no han servit per arribar a cap acord. El col·lectiu Dones Referents fa un homenatge a Matilde Mercè. Amb 97 anys, l'escriptora, professora de català i historiadora, és una de les grans veus que ha dedicat la seva vida a recuperar i difondre la història local de la ciutat. L'Hospitalet Vell Esport perd una figura emblemàtica de l'entitat. Ricardo Olmos ha deixat de ser el seu delegat. Després de 14 anys al càrrec, Olmos ha decidit tancar aquesta etapa al club, on ha viscut un munt d'experiències. Entre elles destaca l'ascens a segona divisió i jugar a les Final Four.
Ja portava 2 anys rumiant i fins aquesta. També hi havia la motivació de la Final Four, una miqueta també l'equip que hi havia i la Final Four, i em va fer seguir un any més.
Més de 360 bicicletes elèctriques i 33 estacions arreu de la ciutat, la majoria a prop d'estacions d'altres modalitats de transport públic. Amb aquesta xifra s'ha acabat el desplegament del servei Ambici, mitjançant el qual l'àrea metropolitana vol afavorir la mobilitat sostenible. A més, també s'ha anunciat una reducció del 50% de la quota anual de l'Ambici.
Una de les últimes estacions d'Ambici que han entrat en funcionament és aquesta a l'Avinguda Catalunya, a tocar de l'estació de metro de Torrassa, on es creuen les línies 1 i 9 i diverses línies interurbanes de bus. L'objectiu d'Ambici és contribuir a una mobilitat que potenciï l'ús del transport públic i millori la qualitat de l'aire.
I això, doncs, les administracions tenim aquest desafiament d'ajudar els veïns a fer millor les coses, a fer una ciutat, doncs, això, més saludable, amb una millor qualitat de l'aire. I és cert que la bici, en aquest sentit, ens dona un punt més de proximitat i cobreix unes necessitats que la gent cada vegada entén com a més necessàries, no?
El govern municipal recorda que l'Hospitalet ja compta amb 100 quilòmetres de xarxa ciclable, més de 40 dels quals són segregats, i ha reiterat la seva voluntat de continuar fomentant la mobilitat sostenible mirant d'ampliar els carrils bici i amb nous carrers i àrees de prioritat per a vianants. El servei de bicicleta compartida amb bici es pot fer servir a 15 ciutats metropolitanes amb més de 2.600 bicis i més de 230 estacions. I a hores d'ara compta amb més de 17.000 persones usuàries.
I en paral·lel a l'increment del parc de bicicletes, l'àrea metropolitana també ha anunciat altres mesures en forma de noves tarifes i descomptes per incentivar l'ús social de la bicicleta.
Concretament, gràcies a una subvenció del govern central, la quota anual d'Ambici passarà de 40 euros a la meitat, 20 euros. A les persones que ja hagin pagat els 40 euros, se'ls hi retornarà la diferència. I a partir de l'1 de juliol, s'implantaran noves tarifes flexibles, d'un, dos i tres dies, que costaran 5, 9 i 12 euros.
Aleshores pensàvem que seria apropiat, no?, aprofitant aquesta subvenció del Ministeri, poder fer una baixada en les tarifes perquè molta gent provi i s'animi també a continuar pedalant a la metròpolis. Així que és una iniciativa perquè les altres, les jornades de sensibilització, la formació, l'impuls, la comunicació, ja la treballem amb altres vies.
Com a complement al servei en bici, la MB també continuarà ampliant els punts Bicibox, una modalitat d'estacionament segur que a l'Hospitalet afegeix les línies d'aparcament per a bicis particulars.
Tornen les mobilitzacions als autobusos Moventis. El comitè d'empresa ha convocat 5 dies de vaga en els mesos de juliol i setembre. Així es trenquen 3 mesos de diàleg i negociacions amb l'empresa que, segons els representants sindicals, no han servit per arribar a cap acord. Moventis compta amb 14 línies d'autobús que circulen per l'Hospitalet.
La plantilla de Moventis ha convocat 5 jornades de vaga als mesos de juliol i setembre a Marfina Bus. Aquesta decisió s'emmarca dins d'un procés de mobilització davant la degradació del servei de bus a l'Hospitalet i l'empitjorament generalitzat de les condicions laborals arran de l'entrada de Moventis com a empresa adjudicatària. Durant 3 mesos d'intents de diàleg i negociació amb l'empresa per part dels representants dels treballadors, no hi ha hagut cap acord i per això han decidit reemprendre les mobilitzacions.
Pero este diálogo ha sido solo efectivo en una sola dirección, ha sido bidireccional. Hemos hecho propuestas de desencallar el conflicto, pero por parte de la empresa era todo alargar el periodo este de negociación, de estar en una paz social, una tranquilidad, pero ir rechazando cada una de nuestras propuestas. Finalmente ahora, hará cosa de 3 semanas, hicimos una asamblea en la que ya dijimos que teníamos pendiente el juicio por la modificación sustancial a la cual hemos demandado a la empresa por toda la modificación que nos ha hecho desde el mes de enero.
Segons el comitè d'empresa, Moventis ha fet un ús desproporcionat dels expedients disciplinaris amb sanció de feina i sou i ha procedit a diversos acomiadaments.
Una vez cerrado este periodo de negociación, la empresa ha empezado a abrir expedientes. Tenemos 2 trabajadores despedidos, uno de ellos es un delegado sindical, con lo cual vemos aquí una línea roja que ha pasado la empresa. Va a atacar directamente a la negociación y a la defensa de los trabajadores, despidiendo a un delegado sindical, despidiendo al colectivo de inspectores, ha abierto diferentes expedientes sancionadores y ha acabado con un despido, y otros tantos expedientes sancionados con más de 60 días de empleo y sueldo.
Davant d'aquesta situació, la plantilla ha decidit convocar jornades de vaga els dies 11 i 12 de juliol i 8, 9 i 10 de setembre. Els treballadors reclamen les mateixes condicions laborals que tenien amb l'antic operador d'autobusos interurbans, disposar d'un calendari laboral i fer noves contractacions a jornada completa, entre d'altres qüestions.
El Partit Popular acusa el govern municipal d'inacció i negligència després que el Tribunal Econòmic Administratiu Central hagi donat la raó a Urbicsa. Es tracta de l'empresa gestora dels serveis a la Ciutat de la Justícia i, segons els tribunals, ha assumit durant anys el pagament d'un IBI que no li corresponia. De fet, l'empresa ha hagut de fer front a l'IBI de tot el recinte, incloent espais que gestiona la Generalitat, com ara els jutjats o els calabossos. Segons el PP, l'Ajuntament s'hauria d'haver personat a la denúncia que fa 17 anys va interposar l'empresa Urbicsa. Diuen que el govern municipal no ha fet res per defensar els interessos del consistori, que ara hauria de retornar a l'empresa uns 35 milions d'euros de les arques públiques. Des de l'Ajuntament expliquen que han presentat un recurs davant de l'Audiència Nacional sol·licitant la nul·litat de la sentència. Consideren que han estat víctimes d'una resolució injusta del cadastre.
La sentencia implica que el Ayuntamiento de Hospitalet tiene que devolver a esta empresa entre 25 y 35 millones de euros, que saldrán evidentemente del bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de Hospitalet. Lo que no entendemos, bajo ningún concepto, es por qué el Ayuntamiento no se personó y intentó presentar alegaciones, presentar su posicionamiento en esta situación. No hizo nada, se cruzó de brazos y lo único que ha hecho es durante 17 años esperar esa sentencia. Nosotros entendemos que ese no es el camino a la hora de defender los intereses de los ciudadanos.
Amb l'arribada de l'estiu, les donacions de sang acostumen a baixar. Per aquest motiu, des del Banc de Sang i Teixit s'impulsa una campanya per animar la ciutadania perquè faci donacions i es mantinguin les reserves que es necessiten als hospitals. Per parlar-ne d'aquesta campanya, tenim a l'informatiu a Cristina Valverde, que és responsable de campanyes del Banc de Sang i Teixits. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta nova campanya d'estiu, sota el nom Com un amor d'estiu salva vides no s'oblida, vol potenciar, com deien, les donacions a l'estiu. Us heu marcat l'objectiu de les 40.000 donacions a tot Catalunya. Per què és necessari fer aquestes donacions en aquesta època de l'any?
Bé, la necessitat de les donacions ha de ser constant durant tot l'any. El que sí que sabem que durant l'estiu baixen les donacions un 20% per al tema del canvi d'hàbits, la calor, les vacances, I llavors necessitem mantenir l'activitat perquè l'activitat hospitalària de transfusions, aquesta no canvia, no fa vacances. No? Llavors hem de fer aquesta crida durant aquesta època de l'any, doncs perquè la gent, el canvi d'hàbits, s'oblida una mica de fer la donació, i hem d'anar recordant doncs, que cal fer-ho també durant l'estiu. Per això aquestes 40.000 donacions entre el juliol i l'agost són molt necessàries.
I per aconseguir que el juliol i sobretot a l'agost no baixin les donacions, fins i tot heu muntat punts de donació a les platges de les costes de Tarragona i Girona, no? Com funcionen aquests punts en èpoques estivals?
Sí, doncs això, com que estàvem parlant de que canvien els hàbits i doncs la població generalment se'n va a aquestes poblacions que estan a la costa, sobretot tenim molta gent a la que és tota la Costa Brava, a Girona, i la Costa Daurada, a Tarragona, llavors desplacem aquestes unitats mòbils que tenim amb els autobusos o també muntem carpes per fer donació on, d'acord amb els ajuntaments, on es deixen els espais públics, els passejos marítims, allà on hi ha realment la gent que és que necessitem que llavors posar-ho fàcil, no? Perquè ja que estan allà de vacances, tenen temps, doncs els hi posem fàcil perquè estiguin allà i vinguin a donar sang.
I com animar la gent que habitualment dona sang, no? Perquè segueixi participant durant l'estiu. Bueno, i a la que no participa, que participi, clar.
Doncs això, fent aquestes crides i organitzant aquestes campanyes, acostant-nos en aquests punts on hi ha més població durant l'època estival i recordar, sobretot, doncs, que la necessitat continua durant l'estiu, no? No s'atura pas. Llavors, tenim contactes amb els donants, els expliquem que cal que venir a donar sang abans que se'n vagin de vacances, si se'n van fora, o durant aquests estius, si estan per aquí a la Costa Brava, a la Costa Daurada, i doncs, també organitzant campanyes especials. També organitzant campanyes que poden atraure més a la donació. Per exemple, a Barcelona aquest mes de juliol fem campanya de donació a la Pedrera i al Palau de la Música. També muntem campanyes a municipis on se celebra la Festa Major i comptem amb la donació de sang, també amb la implicació de les associacions, els ajuntaments, per dinamitzar aquest acte solidari també dintre, com un acte més dintre de la Festa Major. Això també ens ajuda molt. I bueno, utilitzem una mica aquestes estratègies per atraure aquestes donacions, aquestes persones que vinguin a donar sang que tant ho necessitem.
En aquest juliol a l'Hospitalet s'han organitzat diferents punts de donacions. Per exemple, els dies 30 de juny o 14 de juliol es podrà donar sang a l'Auditori Barrades. Serà horari de tarda. En aquests dies també, a més de donar sang, també es podrà donar plasma. Explica'm per què és important donar plasma.
Sí, la donació de plasma necessitem augmentar-la moltíssim perquè d'ella en depenen uns medicaments per un tipus de malalt que són immunodeprimits. No? O sigui, hi ha unes malalties que el que els hi passen a aquests malalts és que no tenen prou defenses. Aquestes defenses es troben també en unes proteïnes que estan en el plasma. Aquest plasma l'obtenim de les donacions, el filtrem, no? El tractem de manera per obtenir aquestes proteïnes que són aquestes defenses que necessiten aquests malalts per després subministrar-li el tractament que ells necessiten per tenir una vida normal. Aquestes persones depenen d'aquests tractaments per al llarg de la seva vida i perquè puguin tenir el seu medicament, doncs necessitem aquestes donacions. Aquest medicament només es pot extreure del plasma. Fa uns anys vam posar-nos objectiu d'aconseguir el repte d'or, que li diguem, que és aconseguir les 50.000 donacions de plasma per ser autosuficients amb el plasma que recollim al nostre país per al tractament dels malalts que tenim nostres a casa. I bueno, estem en aquest camí. L'any passat vam aconseguir més de 35.000 donacions. Aquest any el repte era molt ambiciós i volíem aconseguir les 50.000. Segurament no arribarem, però creiem que a les 40.000 sí que podem arribar. Bueno, i és un camí d'anar fent per poder arribar a aquesta autosuficiència que necessiten també els nostres malalts.
I pel que fa a les donacions, a més del plasma i la sang, una cosa que no és gaire coneguda és que també es pot donar llet materna o cordó umbilical. Per què es necessiten aquest tipus de donacions?
Sí, la llet materna està indicada per als prematurs. A les unitats de prematurs dels hospitals, doncs, aquests prematurs han nascut doncs, en menys mesos del que els tocaria, llavors no tenen prou desenvolupat l'aparell digestiu i normalment les mares d'aquests prematurs doncs, encara no els hi ha pujat la seva llet. Llavors, aquests nadons no poden utilitzar llet de fórmula, llet artificial. Es necessita la llet de mare perquè té unes propietats. Llavors, la donació es pot fer durant l'època de lactància. Les mares, si tenen la lactància establerta amb els seus nadons i produeixen més llet del compte, doncs aquesta la poden donar. Nosaltres tenim un sistema de que els hi anem a recollir la llet a casa. Elles no han de fer gaire res, només seguir les indicacions que els hi donem. I aquesta llet ajuda molt en aquests nadons. I amb el cordó umbilical doncs, també podem extreure les cèl·lules mare que es troben en el cordó i les cèl·lules mare serveixen per als tractaments de mèdula òssia que necessiten malalts com, per exemple, malalts de leucèmia.
Molt bé, doncs Cristina Valverde, responsable de les campanyes del Banc de Sang i Teixits. Gràcies per aquestes explicacions d'aquestes donacions i recordar no, que no feu vacances, que es necessiten donants per aquests mesos de juliol i agost.
Sí, sobretot això, no us oblideu d'anar a donar sang durant l'estiu, que és molt necessari.
Doncs gràcies, Cristina. I nosaltres continuem amb l'informatiu parlant de la festa final del curs de Centre de Normalització Lingüística. Els Jardins de Can Sumarro van acollir un acte lúdic amb tot l'alumnat dels cursos de català, un aprenentatge que cada cop té més demanda.
Alumnes i professorat del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet han celebrat el final del curs per acomiadar-se abans de l'aturada de vacances. La festa ha comptat amb l'actuació de la coral d'alumnes Veus del Món, a més d'un taller de sardanes i jocs lingüístics. Una trobada per fer germanor i, sobretot, posar en pràctica la llengua catalana fora de l'aula.
El nostre objectiu és guanyar parlants de català actius, que puguin sortir al carrer i que puguin desenvolupar-se en aquesta llengua amb normalitat. Per això, activitats com aquestes, de convivència, de compartir una tarda, són fonamentals.
Des de ja fa anys, la demanda per aprendre català va a l'alça. Aquest curs, més de 4.000 alumnes han passat per les aules del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet.
Ha estat un curs superintens, amb moltíssimes inscripcions. Estem parlant de l'ordre de 4.100 inscripcions l'any. És una xifra altíssima, mai havíem assolit tantes inscripcions, però també és un creixement sostingut i que és una clara prova de l'interès que hi ha per aprendre el català a la ciutat. Ens estem movent amb xifres cada vegada superiors i l'any que ve serà superior perquè hi haurà un increment de personal, per tant, confiem també en tenir més alumnes a les aules.
El perfil majoritari de l'alumnat són persones nouvingudes. De fet, el 70% dels cursos pertanyen als nivells més bàsics, tot i que cada vegada els estudiants fan un recorregut formatiu més llarg.
M'he matriculat perquè la llengua m'agrada parlar i si has de viure en Catalunya has de parlar català.
Soy del curso de Elemental 2 y en principio va a anar porque era como una obligación, ¿no? Pero después va a encantar.
Vaig començar a aprendre català perquè si algú vingui al meu país, jo vaig voler que parli el meu idioma.
Malgrat la cloenda del curs, l'activitat del centre no s'atura. Aquest dilluns i dimarts els alumnes ja es poden inscriure als cursos intensius de juliol. Pel que fa als cursos generals, la matriculació s'obrirà la primera quinzena de setembre.
Escriptora, professora de català i historiadora, Matilde Mercè és una de les grans veus que ha dedicat la seva vida a recuperar i difondre la història local de la ciutat. Ara, amb 97 anys, el col·lectiu Dones Referents li ha fet un homenatge a Matilde Mercè, un dels darrers testimonis d'un hospitalet que vivia de la pagesia.
Espigolar, collir les espigues que han restat en un camp després de la sega. Aquest és el significat d'una paraula que per a Matilde Mercè adquireix una altra dimensió, i és que ella va passar de treballar en el negoci familiar envoltada de gra i fruita a espigolar records amb els seus llibres. Records com els que segurament s'emportarà de l'acte que han organitzat des del col·lectiu Dones Referents a l'Hospitalet.
Mira, d'un cantó una mica espantada, eh? Però de l'altre, doncs, agraïda, perquè és una cosa que he dit cada vegada, perquè la gent ja ho sap, jo no he fet mai res perquè m'ho agraeixin, però quan t'ho agraeixen, estàs content.
La seva obra recorda i ensenya la vida passada de l'Hospitalet. Per aquest motiu, les organitzadores volen reivindicar i homenatjar la figura de Matilde.
Per nosaltres era una persona que era necessari que vingués i expliqués un temps, un lloc, una història que ja molta gent ja no se'n recorda o que no coneix, perquè tot el tema de la vida pagès, la Marina i tota aquesta època de l'Hospitalet, d'abans que ja som al segle XXI, doncs hi ha gent que no la coneix.
L'Hospitalet és una ciutat que ha canviat molt en els 97 anys d'edat que té actualment la Matilde, però amb quina es queda?
A mi m'agradava més l'Hospitalet d'abans. L'Hospitalet hi falten espais verds, hi falten, i en canvi s'obren les cases. Jo quan van anar a tirar a terra Cosme Toda, m'ha fet la il·lusió que hi feien un parc, i ho vaig escriure tot. Quan es va tirar a terra la Farga, també vaig escriure.
Reivindicadora, tenaç i compromesa, Matilde ha recordat algunes anècdotes que li van ocórrer durant la seva època de professora de català.
Vam passar davant de l'Ajuntament i un em diu: para un ayuntamiento de barrio es muy grande. Dic: no, l'Hospitalet no és un barri, eh? Si és un barri de Barcelona. Dic: no, senyora, no. La propera lliçó no parlarem de català, parlaré de l'Hospitalet.
Ara que els hospitalencs i hospitalenques són més que mai, Matilde té un desig: que tothom s'interessi per la història de la nostra ciutat.
I ara és el moment de fer un repàs a les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana. En destaca la darrera entrega de la taquillera Padre No Hay Más Que Uno de Santiago Segura o la superproducció Fórmula 1 protagonitzada per l'actor Brad Pitt.
La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren, la promesa que quedó en nada.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Fórmula 1, la pel·lícula. Un film de Joseph Kosinski, director de Top Gun Maverick, i que compta amb Brad Pitt i Javier Bardem entre el repartiment. La trama se centra en un pilot veterà que haurà de compartir equip amb un rookie ple d'ambició, en una escuderia que necessita la millor versió dels dos per poder sobreviure.
Equipazo.
¿Cuándo ganaste tu última carrera?
El domingo, Daytona.
Ah, perdona. Quería decir de Fórmula 1.
Oh, perdona. Pues igual que tú.
Ramón, ¿no?
¿Ah?
¿Tendrás un saco de dormir o una colchoneta o algo que me puedas dejar mientras veo cómo organizarme?
Álvaro Cervantes és un dels protagonistes de Ramon i Ramon, un film que parteix d'una història real, la de la trobada entre dos nois que es coneixen en temps de pandèmia i confinament i construeixen plegats un estret vincle.
¿Qué haces, tío? No, ¿qué haces?
Que hubo algunos errores en mi programación.
Aquesta setmana arriba a la gran pantalla la seqüela del film de terror Megan. Quan el futur de l'existència humana està en joc, la protagonista decideix ressuscitar a la nina assassina, fent-li algunes millores que la farà més ràpida, més forta i més letal.
Haré lo que sea por proteger a Katie. ¿Pero qué coño es esto? ¿La habéis metido en un teletubby de plástico?
Demuestra que eres de fiar y a lo mejor te hacemos una mejora.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
I acabem amb Padre No Hay Más Que Uno 5, la nova entrega de l'exitosa saga familiar dirigida i protagonitzada per Santiago Segura. Humor quotidià, malentesos familiars i un toc costumista són alguns dels ingredients que han fet que milers d'espectadors se sentin identificats amb aquesta proposta.
Pero es que este es el día de Paulita.
Pues a ver quién va a vuestra fiesta.
Te la han colado.
Que yo quiero ser padre joven.
¿Pero qué vas a ser tu padre? Si el otro día...
L'Hospitalet Vell Esport perd una figura emblemàtica de l'entitat. Ricardo Olmos ha deixat de ser el seu delegat. Després de 14 anys al càrrec, Olmos ha decidit tancar aquesta etapa al club, on ha viscut un munt d'experiències. Entre elles destaca l'ascens a segona divisió i jugar a les Final Four.
14 anys d'un delegat com Ricardo Olmos a l'Hospitalet Vell Esport no s'obliden fàcilment. Amb la màxima de fer tot el possible pel bé del club, s'ha convertit en l'escut i tota una figura emblemàtica de l'entitat fins avui. Olmos se retira. L'ara exdelegat del Vell Esport plega després de meditar-ho durant anys.
La veritat que és una feina una miqueta complicada. Potser molta gent es pensa que fer de delegat és molt senzill, i més amb aquesta categoria de segona B, que també vaig pillar una de segona divisió, que és molt més complicada, i la veritat que ja portava 2 anys rumiant, i fins aquesta. També hi havia la motivació de la Final Four, una miqueta també l'equip que hi havia i la Final Four, i em va fer seguir un any més. Aquest any és definitiu, també li dec a la família una miqueta, perquè bueno, el cap de setmana, doncs, vulguis o no, és feina de delegat, qui no ho conegui a la categoria nacional no pot faltar mai.
Més d'una dècada al Vell Esport donen per molt i Olmos les ha viscut de tots colors. L'exdelegat té clar el que mai oblidarà.
Records molt més positius que negatius. Lògicament negatius hi ha quan vam tenir que baixar de categoria pel tema que va passar al club i tornar a remuntar. Bueno, hem tingut temporades bones i temporades dolentes, però el balanç és molt, molt positiu, no sabria dir-te. Potser el de l'ascens a segona divisió, per la importància que tenia, sí, potser sí. I les Final Four, lògicament.
Olmos marxa amb la sensació d'haver donat el millor pel club, i és que l'exdelegat mai s'arronsava si fins i tot calia plantar cara per defensar el Vell Esport.
No, satisfet a tope, o sigui, jo crec, a veure, m'agradaria pensar que he complert amb la missió que em van fer el primer dia, que era vetllar pels jugadors, vetllar per l'equip, sobretot a l'època que ja entro a l'equip del primer equip. El filial és més light, més jove, més, però ja quan entres al primer equip i després puges a segona divisió, el tema més professional ho és. I jo crec que, i ho deia a les xarxes socials, que penso que he complert amb el començar que em va enviar el club. Crec que sí.
Tot i que ja ha deixat el càrrec, Olmos ajudarà amb la transició al pròxim delegat. A més, deixa la porta oberta a tornar en els pròxims anys.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Finalitza a l'Hospitalet el desplegament de l'Ambici, el servei públic de bicicletes elèctriques compartides. S'han instal·lat més de 360 bicicletes a unes 33 estacions arreu de la ciutat. També s'ha anunciat que la quota anual del servei es redueix al 50% i costa 20 euros. Tornen les mobilitzacions als autobusos Moventis. El comitè d'empresa ha convocat 5 dies de vaga en els mesos de juliol i setembre. Així es trenquen 3 mesos de diàleg i negociacions amb l'empresa que, segons els representants sindicals, no han servit per arribar a cap acord. El col·lectiu Dones Referents fa un homenatge a Matilde Mercè. Amb 97 anys, l'escriptora, professora de català i historiadora, és una de les grans veus que ha dedicat la seva vida a recuperar i difondre la història local de la ciutat. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació elecdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.